9 i 21 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres representants dels 4 dels 5 partits que tenim al ple: Convergència i Unió, Jordi Puigneró, PSC, Pere Soler, Xavier Boix, Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als 4.
Bon dia.
Molt bon dia.
I tenen una cadira a l'estudi els representants del Partit Popular, que quan vulguin venir a la tertúlia doncs seran benvinguts per tractar diversos temes d'actualitat. Comencem parlant de la nostra ciutat, que ha destinat el 2012 un 36% més del seu pressupost a prestacions socials respecte al 2011, el que equival a un import total de gairebé 245.000 euros. Aquests ajuts s'han destinat a gairebé 8.000 persones en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica. Les partides d'habitatge amb 100.000 euros i els ajuts a l'alimentació amb 75.000 euros són les dues partides més elevades d'aquest total de 250.000 euros. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de la memòria de serveis socials de 2012 que va presentar el govern local en una roda de premsa on l'alcaldessa va alertar d'una cronificació de les persones assistides, moltes de les quals, va dir, tenen perfils d'elevada complexitat. Ahir vam escoltar l'alcaldessa i ara m'agradaria saber l'opinió dels partits polítics. Què els semblen aquestes dades? Què creuen que es pot millorar? Ja sé que vam tenir fa poc aquí un debat sobre polítiques socials, però un cop s'han presentat aquestes dades és gairebé obligació tractar aquest tema. En tot cas, que comenci Convergència i Unió i fem la ronda sempre inicial que fem a l'espera de si apareix algun representant del Partit Popular. Jordi Puigneró, quan vulgui.
Sí, molt bon dia. A veure, el que demostra tot això en primer lloc és que Sant Cugat no s'escapa de la crisi, i que per tant aquí també hi ha gent que pateix, gent que té dificultats, gent que ho està passant malament, i per tant és responsabilitat del govern municipal vetllar perquè ningú es quedi enrere, i aquest govern ho està fent, i ho demostren doncs la memòria que hem presentat ahir de polítiques socials, on hem incrementat doncs totes les ajudes, en aquest cas doncs els temes més importants i de primera necessitat, com pot ser doncs l'accés a l'habitatge i també els temes alimentaris. Si agafem la piràmide de Maslow, hauríem que quan una persona doncs el primer que necessita és poder alimentar-se i evidentment també poder tenir un lloc on poder viure, no? Per tant, això demostra que el govern de Convergència i Unió és un govern que es preocupa pels seus ciutadans, es preocupa per la gent que més pateix, i sobretot el que vol és que, i que té com a màxima prioritat d'aquest mandat, és que ningú es quedi enrere i per tant hi hagi una igualtat d'oportunitats per tothom.
Pere Soler, del PSC, que va prenent notes, si vol parlar.
Sí, ja. Sí, no, disculpi.
No, i ara?
No, primer de tot, jo crec que és de justícia posar en relleu un fet. La setmana passada va haver-hi un Consell Municipal de Serveis Socials. Ahir va haver-hi comissió informativa de serveis a la ciutadania, i aquestes dades que es van presentar pel matí amb roda de premsa i a bombo i platillo, sembla que aquestes dades sembla que alimentin l'ego per haver destinat més diners al tema de serveis socials, no han estat presentades als equips, a la resta de partits polítics o de grups de l'oposició. La resposta de la comissió informativa va ser: no es preocupin, els hi facilitarem la informació. Ma, és una mica patètic que haguem de conèixer també les dades estan en el consistori a través de la premsa, que em sembla perfecte, i lloable en favor de la premsa. Aquesta és la primera reflexió. A continuació, la segona reflexió és que fa 3 setmanes Càritas va presentar la seva memòria. Per tant, ja coneixíem quina és la memòria, que és complementària a la de l'Ajuntament. I nosaltres aquesta setmana, el dilluns, vam poder visitar la Creu Roja, ens vam entrevistar amb el president de la Creu Roja aquí a Sant Cugat amb la nostra diputada, la Eva Granados, amb motiu d'una visita que feia la diputada a la nostra ciutat. I on també presentàvem el que era la recollida de signatures per la ILP de la renda mínima bàsica. Jo crec que tot això forma part d'un paquet en què ens adonem doncs, que hi ha una necessitat patent a la nostra societat, i és que s'ha incrementat el risc de l'exclusió social. Per tant, nosaltres el que estem dient és que és possible una redistribució millor de lo que és la riquesa del país, i és possible doncs donar un gir al que són les prioritats a les polítiques. Sembla ser que la gent se n'en recorda quan plou, se n'en recorda, no, que és
Santa Bàrbara
quan plou,
quan trona, no? Perdó.
Quan trona. Doncs aleshores sembla que passi això. Però des del Partit dels Socialistes de Catalunya fa molts anys que estem treballant per dir, escolta, atenció, el que és important és invertir en educació, i és important invertir en serveis socials.
Xavier Boix, d'Iniciativa, opinió del seu partit sobre... les bueno, dades...
Jo estic d'acord amb la primera afirmació que ha fet el Jordi Puigneró, no? Que és que Sant Cugat no s'escapa de la realitat del país. A Sant Cugat hi ha pobresa, ho deia també el Pere, les diferents entitats ho posen de manifest, no? Nosaltres estem preparant de forma col·lectiva el ple del dia 13, el ple extraordinari d'estat de la ciutat, i també ens han anat trobant amb diferents entitats i totes ho van manifestant, no? Quina és la situació de la nostra ciutat en el camp de la vulnerabilitat, no? De totes formes, les xifres, i suposo que una mica aquest és el context, no? I quan es donen les dades a la premsa amb fred, doncs si es donen en termes absoluts, doncs no tenen, jo crec que no tenen cap gràcia, no? Jo crec que les dades de serveis socials s'han de relativitzar sempre, no? Sempre. Quan em dius el pressupost de polítiques socials ha crescut un 36%, bueno, l'única importància que té tot això és que les persones que han rebut aquests diners, aquestes ajudes, doncs són persones que ho necessitaven i per tant està molt i molt bé que aquestes persones hagin rebut aquests ajuts. Fins aquí, fantàstic, perquè aquestes persones, de tenir a no tenir aquests ajuts, doncs han millorat la seva situació familiar, la seva situació personal, que segur que era una situació supercrítica, perquè per rebre un ajut social a la nostra ciutat s'ha d'estar molt i molt malament. Només diré un exemple. Una persona que vol rebre un ajut per lloguer a la nostra ciutat ha de passar un via crucis. És gairebé impossible rebre un ajut per lloguer a la nostra ciutat. Per què? Perquè per rebre un ajut de lloguer a la nostra ciutat has de viure en un pis que valgui de lloguer 400 euros. No hi ha pisos de lloguer de 400 euros a la nostra ciutat, gairebé cap. Per tant, o no reps un ajut de lloguer o te'n vas a viure en una altra ciutat. Aquest és el context de la nostra ciutat, de les polítiques socials de la nostra ciutat. Una altra xifra. Tu has dit una de les xifres més importants de polítiques socials. Em sembla que has dit 72.000 euros, era la segona xifra més important.
Ajuts d'alimentació, 74.134 euros. Val. Ho he dit abans del número.
Hem donat 74.000, hem fet servir 74.000 euros per ajuts a...
alimentació.
Alimentació. Hem fet servir 74.000 euros en ajuts a alimentació. Bueno, aquesta quantitat és una quantitat important, però l'hem de posar en context, aquesta quantitat. 74.000 euros és... Bueno, no sé, comparem amb algú.
Un euro per habitant.
És el que cobra el director de serveis socials. Això és el que cobra el director de serveis socials. Posem un context. Per tant, què vull dir amb això? O sigui, els diners que ens gastem en serveis socials és un percentatge tan petit, tan petit, tan petit del pressupost municipal que fa fredor. Per tant, pujar el percentatge un 36% és... O sigui, jo crec que no cal ni fer una roda de premsa, ni molt menys que se'n facin altaveu mitjans nacionals. Ni molt menys. Ni molt menys.
Guim Pros, de la CUP.
Bon dia. Sí, jo crec que ja bastant s'ha dit tot. D'entrada, les dades així analitzades fredament demostren el que s'ha dit, que és evident que la crisi ja fa temps que ha arribat a Sant Cugat, que aquesta ciutat no se n'escapa i que a sobre a vegades sembla que ens costi adonar-nos-en. Jo crec que són unes dades que demostren de les quals, lluny de fer-nos sentir cofois, el que ens hauríem de fer és preocupar, perquè l'any que ve què passarà? Que estaran contents de destinar un 45% a serveis socials en lloc del 36% del pressupost que s'ha destinat aquest any? Jo crec que hi ha molts inputs a Sant Cugat que provinents de diferents entitats que treballen el tema de serveis socials que demostren que més enllà de les bones intencions, és l'evident bona voluntat que hi ha des de l'àrea de serveis socials, hi ha coses que no s'estan fent bé. El Xavi posava sobre la taula un fet més que evident, i és que el lloguer a Sant Cugat considerat social sigui de 400 euros vol dir que la gent d'entrada li costa molt aconseguir rebre ajuts per aquest lloguer, i si no, pues, com li passa a molta gent, han de marxar. Repeteixo, jo crec que hi ha moltes entitats que treballen el tema a Sant Cugat que demostren que en aquest sentit encara s'ha de fer molta feina, i molta feina que jo crec que més enllà de les aportacions econòmiques i de l'ajut que es pugui fer des de serveis socials, ha de venir molt lligada a la cooperació, a les sinergies a l'hora de trobar solucions i al buscar altres maneres de altres models de vivenda, altres models de relacions laborals, perquè si no jo crec que no ens en sortirem.
Jordi Puigneró, fem una ronda a la qual s'incorporarà el Partit Popular. Bon dia, senyor Benejam.
Sí, miri, celebro coincidir amb el senyor Guimprós, de la CUP, respecte que no ens podem alegrar de que haguem de destinar cada any, no?, més diners...
Com el senyor Guimi, com tots els altres.
No? Sí, bueno, però ho ha dit ell. En tot cas, si us sentiu també doncs, còmodes amb el que he dit, doncs ja ho expressareu. En tot cas, jo volia comentar-ho, i és que és evident que si cada any hem d'anar destinant més diners a ajudar la gent, vol dir que alguna cosa no va bé. Perquè, evidentment, el gran problema que tenim en aquests moments al nostre país doncs és que hi ha massa gent que no té feina. I aquest hauria de ser el principal repte de tothom, aconseguir que la gent pogués tenir feina, que es pogués espavilar, que no hagués de demanar aquestes ajudes, perquè realment jo crec que a ningú li agrada haver d'anar a demanar ajudes de beques menjador, ajudes en el lloguer de l'habitatge. Escolta, és una situació que és penosa per a les persones, i per tant jo espero que en els propers anys puguem dir que evidentment doncs el govern municipal té capacitat per ajudar les persones de la ciutat quan ho necessiten, però que esperem que no faci falta fer-ho, i que per tant puguem veure uns índexs d'atur ja no només a Catalunya sinó a la nostra ciutat doncs que siguin decents. En aquest cas, Sant Cugat, val a dir que no estem tan malament. Els índexs d'atur de Sant Cugat estan molt per sota de la mitjana, ja no només de Catalunya sinó de l'estat espanyol.
Álvaro Benejam, del Partit Popular. Estem parlant de la presentació de la memòria de serveis socials del 2012 amb aquest increment de pressupost, i estem demanant l'opinió dels partits polítics.
Sí.
Del Partit Popular ara toca.
En aquest cas, el tema de la inversió d'una administració local en serveis socials, bueno, és un tema pues difícil perquè són competències impròpies, però bueno, nosaltres entenem que sí que s'ha de fer, no? Però no s'ha de fer a través de l'augment del deute, sinó a través dels propis recursos generats sense deute, és a dir, amb la recaptació que es fa dels impostos directes i indirectes que l'Ajuntament pues, fa, no? Bueno, és un tema de concepte de com s'ha de fer la despesa de l'Ajuntament, un tema purament econòmic. Si nosaltres, més o menys des de la nostra posició, sempre pensem que no s'ha d'endeutar, i així ho venim dient, que no s'ha d'endeutar l'Ajuntament encara que sigui per mantindre aquests serveis socials, sinó que, per exemple, a Sant Cugat estem pagant molts interessos de demora de préstecs bancaris que són anteriors, que són en aquest cas més o menys ara 3 milions d'euros. Si no els tinguem, doncs aquests milions els podríem aprofitar. Però bueno, això respon a una política econòmica que s'ha fet anteriorment, i que si no ens haguéssim posat a fer determinades despeses, doncs avui tindríem disponibles aquests 3 milions d'euros, que són molts diners, no? Bueno, la conclusió és, pensem que s'han de fer, que és important que els ajuntaments facin polítiques actives d'ocupació, com Sant Cugat ja fa, però potser si disposéssim de més recursos podríem fer-ne més. Per exemple, aquestes 45 persones que l'any passat doncs, van ser contractades per fer determinades feines a Sant Cugat, si poguessin ser 145, doncs estaria millor, no? I per fer feines que el sector privat no fa, o no hi ha empreses que omplin aquest buit, no? Doncs l'Ajuntament ho podria cobrir si disposés de més recursos, no? Per tant, aquestes polítiques són importants. Que a Sant Cugat estem una mica millor que altres municipis, sí, és veritat, tenim una renda per càpita superior, un índex d'atur inferior, i per tant no és que tinguem d'estar contents, però sí que bueno, una mica satisfets perquè no estem tan malament com altres municipis. Però bueno, aquestes dades tampoc són del tot reals.
Pere Soler, del PSC, tancarem aquesta ronda i tractarem un altre tema després.
Sí, no, jo per no polemitzar amb xifres, però clar, quan rebem la documentació ens la podrem veure, perquè ens diuen un 36% d'augment Però què estem parlant, de la xifra absoluta destinada a serveis socials, o estem parlant respecte al pressupost? Perquè, clar, cal recordar que el pressupost ha minvat. Si minva el pressupost i es manté la partida, el percentatge puja. Per tant, jo les poso sobre la taula, quan rebem la documentació podrem parlar. I el senyor Benejam ha parlat d'una cosa que és força curiosa. Aviam si ho sé dir.
Sobre el pressupost o sobre la liquidat del pressupost?
Sobre la liquidació del pressupost, que és diferent també.
Sí.
Sant Cugat ha pagat més de 1,4 milions d'euros, em sembla, amb el que és el tema dels interessos per les expropiacions de les zones verdes. 1,4 milions d'euros per no haver-ho fet quan pertocava. Vostè dirà sobre els 236.000 euros,
llavors, perquè
el que representaria. Jo, més enllà d'això, els hi faria una crida, que ja que Convergència i Unió està treballant tan bé a la ciutat, li faria una crida que ho posés en mans del senyor Mas, perquè el senyor Mas, amb les seves retallades, doncs ha retallat aquells plans d'ocupació que ens venien i que ajudaven i que venien a través de serveis socials, ha retallat tots els ajuts en aquest camp. Vostè sap, a través d'aquestes retallades, quantes persones i quantes empreses públiques d'ocupació ocupacionals, de formació ocupacional i d'altres derivats del que és l'entorn, s'han quedat al carrer per no aplicar polítiques actives? El senyor Benejam es contradiu, perquè diu, clar, les polítiques socials són polítiques impròpies, però clar, està dient, plans d'ocupació també són polítiques impròpies per part dels ajuntaments.
Sí, sí, però
i recordar-li al senyor Benejam,
jo dic que està bé que les assumeixin,
que el govern del Partit Popular està fent una gran retallada a lo que són a les prestacions socials. Aquí ja ho vam patir amb la teleassistència l'any passat, i ara ja amb la retallada a la llei de la dependència, doncs ja creiem que és brutal. Per tant, demanem des d'aquí, humilment, des de Sant Cugat, als partits PP i Convergència i Unió, que facin els seus respectius esforços per traslladar això en les seves cúpules superiors, i allà on tenen govern i on realment poden invertir en polítiques socials, que ho facin.
Iniciativa, després ja tenen un altre torn tots, perquè veig que van donant-se cops de cols aquí, que dona gust a primera hora. Xavier Boix, Iniciativa.
No, volia parlar de dues coses. La primera ja l'ha dit el Pere. Amb el tema de la llei de dependència, jo crec que no és una retallada, és un cop de destral, allò, la Luca, per acabar amb la llei de dependència. O sigui, si no s'havia desenvolupat tot el que a nosaltres ens hagués agradat, el que ha fet ara el Partit Popular és allò, s'ha acabat el bròquil, o sigui, aquí, si res de llei de dependència. La segona qüestió, crec que sí que és important, que és el que pot fer el nostre municipi en polítiques socials, amb els tres àmbits en els que les polítiques socials són més importants, no? I em refereixo a l'habitatge, a les ajudes socials i a l'ocupació. Amb habitatge, doncs, centrar-se única i exclusivament en el que és el lloguer. Portem 4 anys sense fer ni un sol habitatge de lloguer a la nostra ciutat, i tenim possibilitats de fer habitatges de lloguer, perquè tenim sòl, i si utilitzem la imaginació, no tot s'acaba amb el finançament, podem buscar fórmules concertades amb cooperatives, amb empreses, amb bancs i, a més, amb mediació, perquè tenim 2.000 habitatges buits a la nostra ciutat, per poder buscar pisos i posar-los al mercat de lloguer, i sobretot de lloguer social. La tarifació social que fa ja 2 anys que vam aprovar al nostre ajuntament i que encara no s'ha posat en marxa a la nostra ciutat. Tarifació social vol dir que les persones paguen segons la seva renda els serveis, i això és una manera de fer polítiques socials, perquè els serveis públics es paguen segons les teves possibilitats. Per tant, estàs ajudant a la gent que té menys recursos a poder fer servir els serveis públics. Una altra de les coses importants és que la nostra ciutat no va aprofitar les ajudes que hi havia de la Generalitat de Catalunya en el seu moment, fa 4 o 5 anys, per fer noves escoles bressol, i això també són polítiques socials, no? I la tercera cosa és el servei d'ocupació. El servei d'ocupació està a la nostra ciutat absolutament desmantellat. O sigui, hem passat del servei d'ocupació, i per tant de les polítiques actives d'ocupació, a fer el servei de l'empresa, diguéssim, com ho diria jo... Bueno, Creàpolis, no? Que tot s'acaba amb Creàpolis, no? I amb Esades i tal. Això està molt bé. Està molt bé, això. Portar empreses i tal, perquè són els que creen ocupació. Amb això estic totalment d'acord. Ara, el que no podem fer és deixar l'altra pota de l'ocupació, que és les polítiques actives per a les persones que no poden accedir amb aquesta altra banda de l'ocupació, que és la que estem absolutament no, tirats amb aquesta ciutat, que és la part de crear polis i de més. O sigui, les polítiques actives per millorar l'ocupabilitat de les persones que no tenen estudis i de més, aquesta l'hem de conservar i aquesta ens l'hem carregat totalment en els últims anys de la nostra ciutat.
Guim Pros, de la CUP, i tindran tots un torn de paraula més perquè veig que s'han cops de colze amistosos, volia dir, que quedi clar, que no s'ha pensat ningú a casa,
carinyo, com sempre,
que ningú s'està aquí pagant.
No, jo només volia constatar, més que res, per... segurament que al costat de les de la fredor de les dades i al costat del que comentava ara el Xavi de cap on crec que haurien d'anar encaminades les polítiques socials, perquè veiem la gravetat de la situació, ahir des de la plataforma Factors per la Hipoteca s'acompanyava una persona al banc que no van voler ni rebre i avui se n'acompanya dues més. Per tant, vigilem, perquè és evident que i entre el cofoisme de les dades que es donen i el que passa a la realitat hi ha alguna cosa que no lliga.
Sí, no, només per fer dues puntualitzacions que m'han semblat una mica, vaja, que el Partit Popular ens parli a nosaltres de deute de l'Ajuntament, quan els ajuntaments del Partit Popular són els més endeutats de l'estat espanyol. Home, escolti, lliçons poques en matèria de deute, poques. I el senyor Pere Soler, home, el Partit Socialista està governant 30 anys l'Ajuntament de Barcelona, i amb el tema de les zones verdes em sembla que l'Ajuntament de Barcelona hi té una gran responsabilitat, perquè qui s'ha hagut de menjar zones verdes que no li pertocaven, que eren zones verdes d'altres municipis, especialment de Barcelona, sí que té a veure, i per tant, escolti, que ens haguem de menjar tot això després de 30 anys, doncs home, jo crec que és una mica una afirmació amb una mica de cara dura.
Si us plau, escoltin, a veure, deixem-me acabar els torns de paraula i
3 anys
moment,
sense, sense fer res.
Si us plau, si us plau. I el compte amb l'ús de les paraules. Demano que siguin exemplars per a la resta de la ciutadania.
Excuso, sisplau, doncs. No. Retiro això de cara dura, no volia dir-ho així.
I no en tenen ni idea i tal, vaja, jo crec que són tons que probablement la gent que ens escolta des de casa no els acaba d'agradar, que ja saben que a més els partits polítics no tenen precisament el seu cas, millor moment.
Poca falta de generositat per part de l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys amb aquest tema.
Ha quedat clar. No, Partit Popular, ara tindrà un altre torn de paraula vostè, senyor Boix. Ho dic perquè fem aquesta ronda sí. per tancar i sí que passem ja a l'altre. Pues ja.
Aprofitant que tanco la ronda i ningú no podran replicar. Pues.
No, escolti, no, faci el que vulgui, però vaja, que sàpiguen que el temps s'acaba també.
No, la qüestió és... aquestes, o sigui, si en el moment que aquí teníem vaques grasses hem aconseguit que en aquest ajuntament tinguem 80 milions d'euros de deute, vale, en època de vaques grasses, ara, què és el que hem de fer? O sigui, si el tema és quan hi ha vaques grasses, tenim d'aprofitar per no tenir deute, per reduir-lo al màxim i per tots els recursos que tinguem disponibles poder utilitzar-los per la ciutadania, entre altres coses per les polítiques d'ocupació i pels serveis socials. Evidentment, no crec que això sigui un plantejament il·lògic o irracional, si al contrari, aquest és la lògica la que diu que s'ha de fer així, no? Ara què passa? Que ara no podem fer-ho. En aquell moment sí podíem i no ho vam fer. Ara no podem fer-ho perquè no hi ha recursos, perquè no podem pagar aquest deute de 70 milions que tenim ara mateix de cop, treure'l i disposar de 3 milions d'euros d'interessos que paguem per aquests préstecs bancaris i del 1.600.000 de les zones verdes. El 1.600.000 de les zones verdes és gratuït. Aquestes zones verdes, és possible que el tema sigui de l'Ajuntament de Barcelona, que hagi sigut doncs, una mica egoista en el seu moment per disposar de més sol, per edificar el que sigui i tal, però s'ha de pagar i la llei és així. Per tant, els propietaris d'aquests terrenys tenen dret a cobrar-lo i ho demanen, com l'Ajuntament no ho fa en el seu moment, tenen de posar una demanda i al final acaben cobrant l'import més els interessos. Per tant, si ho haguessin pagat al principi o arribant a un acord amb el propietari, ara estaríem evitant pagar aquest 1.600.000.
Pere Soler.
Jo no entraré a polemitzar, però bueno, denotar una manca d'informació, una manca de coneixement del que representa el tema de les zones verdes per part del senyor Puigneró. O sigui, disculpi, però és una cosa que planificava la Generalitat i a més en connivència amb el que era el patronat de Collserola, i per tant aquí Sant Cugat l'únic que ha fet és retrasar allò que havia de pagar en el seu moment i que sabia que s'havia de pagar.
No, vagi a l'origen del problema. Vagi a l'origen del problema. Vagi a l'origen del problema. És molt fàcil, llavors.
Més enllà d'això,
vagi a l'origen. I aquí li ha faltat generositat durant molts anys en aquest tema. Perquè per als ajuntaments petits són molts diners pagats.
Senyor Puigneró,
no pas per l'ajuntament que se'n va beneficiar.
Senyor Puigneró, l'Ajuntament de Barcelona no se'n va beneficiar de res. El que n'ha sortit perjudicat sí que és l'Ajuntament de Sant Cugat per retrasar uns pagaments que els seus propietaris tenien dret a l'expropiació en aquest sentit i d'una mala gestió de la planificació del tema de les zones verdes.
Això se'n diu insolidaritat.
No. Això es diu realitat.
Realitat,
eh? I com que estàvem parlant, només he posat la xifra per posar a vegades aquests calaixos que diem d'on ho podríem treure de no sé què, i les magnituds que parlava abans el senyor Xavier Bosch. També cal recordar, doncs, per exemple, que el senyor gerent de la Fundació Sant Cugat cobra 60.000 euros. Encara ens ha d'explicar què fa aquest home, no? Doncs també es podrien destinar a polítiques socials, per exemple.
Aviat fa el Sant Cugat actiu, no?
Sí, serà la seva gran obra mestra, donar continuïtat a un projecte que ja estava engegant, no? Però bueno, a part d'això, estàvem parlant de lo que era el debat de les polítiques socials. Bueno, la realitat és que a Sant Cugat segueix necessitant, malauradament, i hem de continuar entre tots aportant propostes, i que l'equip de govern, que és qui té la responsabilitat de la gestió, sàpiga acceptar les propostes que venen des de l'oposició i seguir en la lluita contra la fam i contra l'exclusió social.
Xavier Boix i Guim Pros, i tanquem.
Si parlo per les zones verdes no té res a veure amb la pobresa, per tant és igual. Vull dir, jo crec que les coses s'han de parlar, quan es parla de les coses s'ha de parlar amb propietat, i si hem de parlar ara de què vol dir les zones verdes, és una cosa que es va fer a l'època predemocràtica, que és
no és el PG,
el Pla General Metropolità no es va fer des de l'Ajuntament de Barcelona.
No, evidentment que no.
Però no he dit res quan has parlat tu.
Però expliqueu-ho tot, llavors.
El Pla General Metropolità no es va fer des de l'Ajuntament de Barcelona. Que jo sàpiga, des de l'any 81 fins l'any 2003, en aquest país va governar un president que es deia Jordi Pujol, que és qui tenia les competències per poder
planificar,
canviar aquest Pla General Metropolità, i no va fer res. Per tant, ja li estava bé que a Sant Cugat hi haguessin les zones verdes que hi havia. Mentre passava això, a part de Sant Cugat hi havia altres municipis a l'àrea metropolitana que també tenien tantes zones verdes com Sant Cugat. Per exemple, el Prat de Llobregat tenia tantes zones verdes com Sant Cugat i ja se'n van encarregar de treure-se-les de sobre, fer permutes, canviar-les per altres coses, o sigui, de fer urbanisme per no tenir que pagar expropiacions, i Sant Cugat no ho ha fet durant tots aquests anys, perquè la millor manera de no fer res és no planificar, que és el que ha fet Sant Cugat, eh? I ara ens venen les presses, i durant tots aquests anys que ha governat el senyor Pujol no va fer absolutament res, no va fer planificació, fins que va arribar el govern d'Entesa i va fer el primer pla territorial. Quan va marxar el govern d'Entesa, va arribar el senyor Recoder, que, home, d'això en sabia una estona, perquè és un dels primers perjudicats, i no ha sigut capaç, en 2 anys, ni de començar a fer res. Per tant, dir que l'Ajuntament de Barcelona és insolidari em sembla, sí, bueno, surrealista.
Sigut,
però, bueno,
sí, sí. Sí, perquè ha sigut el principal beneficiat d'aquest problema. No sé amb què. Ah, no és així, és això.
Hauríem de veure qui són els beneficiats, perdona. Si posem a parlar de beneficiats, hauríem de veure qui són els beneficiats de les expropiacions de les zones verdes de Sant Cugat. M'agradaria veure qui són els beneficiats de les zones verdes de Sant Cugat. Noms i cognoms. M'agradaria veure-ho. Aquests són els insolidaris. M'agradaria veure qui són. Noms i cognoms.
Però si tenen dret a una indemnització perquè són insolidaris.
No,
pregunto, no, perquè clar, jo quan veig...
Perdona una cosa,
ho dic
perquè ara hem fet una modificació, tot això de la Riera del Nonell i tot això, que hi ha moltes zones verdes, eh? De totes aquestes zones verdes, la majoria, no tenien contenciosos contra l'Ajuntament.
No, però són problemes que arreglar també.
No, però és que no tenien contenciosos.
Precisament estem demanant que s'arreglin.
No tenien contenciosos. Per tant, estem fent una operació urbanística amb la que no solucionem res, i per tant no ens estalviem res.
Com que no solucionem
a nivell de diners? No estem solucionant res. En aquests moments d'urgències de diners, o sigui, de solucionar contenciosos i estalviar-nos diners que hem de pagar d'execucions per zones verdes. La majoria de propietaris de les rieres d'allà a Vall d'Oreig no tenien contenció contra l'Ajuntament
perquè no expropiacions. Això no vol dir que no hi hagi un problema resolt.
No,
per tancar, no, a veure, és clar, aquí alguns expliquen la pel·lícula...
No, no, bueno, no, no, escolti, jo vull ser...
La pel·lícula que els interessa,
Sí, no, és que vull parlar d'una altra cosa.
Aquí uns expliquen la pel·lícula que els interessa, llavors. És evident, i, escolti, conec perfectament aquest problema. Jo l'únic que he dit és que em sembla que durant masses anys hem hagut de pagar els municipis que ens ha pertocat, diguéssim, menjar-nos unes zones verdes, que en un cert moment, en una etapa predemocràtica, el que tu vulguis...
No, hi ha municipis que ho han arreglat,
sí, però,
i municipis que
sí, però paguen ells, no. Però paguen els municipis.
No, perquè han fet permutes, han fet urbanisme,
sí, cosa però pagant, que Sant Cugat no pagant, ha fet. Però pagant.
Sí, però no han pagat interessos. Pagant, no han pagat interessos. Escolti, i vostès pagant. Han estat 25 anys i no han fet res.
Jo l'única afirmació que he fet ha sigut que em sembla que en aquest procés l'Ajuntament de Barcelona ha sigut molt insolidari amb els municipis del voltant durant masses anys. Ja està, és el que he dit. Perquè ha sigut el principal beneficiat d'aquest problema.
Partit Popular i tanquem.
Bueno, aquest tema de la solidaritat entre municipis és que no acabo d'entendre el debat, sí, perquè aquí tothom tira cap a casa seva. No. Ja ho sé,
no
però
tothom tira cap a casa seva. Per el pressupost de Barcelona, sí, aquestes xifres, que per un pressupost d'un ajuntament com el de Sant Cugat.
I quan és l'Ajuntament de Sant Cugat,
per l'Ajuntament de Barcelona és una pixarada.
Partit Popular i tanquem.
A veure si, senyor Puigneró, deixem parlar de més, perquè si no és impossible tenir un debat aquí. Sí, sí. Cadascú tira cap a casa seva i cadascú mira pels seus interessos, l'Ajuntament de Barcelona també i l'Ajuntament de Sant Cugat també. Quan l'Ajuntament de Sant Cugat és qui té la sartén por el mango, que es diu, també en fa ús. Aquí tothom fa el mateix, per tant, aquí cadascú amb els seus problemes, sí. I si tens el problema sobre la taula, l'has de resoldre. El problema ja està aquí des de fa molts anys, des de l'any 76 amb el PGM, bueno, pues s'ha de resoldre, però no s'ha d'anar xutant la pilota cap endavant perquè el resolgui el que vingui després. Això no. Si disposéssim avui dia d'aquests diners, estaríem destinant-los a altres coses que estarien millors.
Canvi de tema. L'Audiència de Palma ha suspès la imputació de la infanta Cristina en considerar que no existeixen indicis suficients per mantenir l'acusació en el cas Nos. Tot i això, dos dels tres magistrats que formen el tribunal han demanat a l'instructor... Què li passa, senyor Pere Soler?
No, vostè proposa els temes.
Sí, els proposo jo, no, és que aquest gest que fa no l'entenc.
Bueno, sí, bueno, sàpiga l'audiència que he aixecat els braços volent dir, ara hem de parlar de l'infanta.
Doncs sí, em sembla un tema interessant, perquè sobretot a les portades dels diaris, i m'agradaria saber quina és la seva opinió. Ah, vol començar vostè, senyor Pere Soler?
Per això feia aquest gest, no, si vol...
No, comenci.
Pel senyor Pros.
No, si vol, comenci...
Que viu a Sant Cugat, l'infanta, o no volia venir a viure a Sant Cugat, no?
Escolti, miri, ara diré una cosa, ho diré en antena, perquè si no la gent no entendrà per què ve tot això. Quan parlem de temes generals, es queixen perquè no parlem de temes locals. Quan parlem de temes locals, volen parlar de temes generals. I avui que faig una barreja i trec aquest tema, ja s'enfaden tots. No tots.
No. És l'exclamació. Volia somriure perquè és...
Va, vostès que són republicans, senyor Pere Soler, què en pensen?
Sí, nosaltres...
O no?
Sí,
vaja, no ho sé.
Sí.
Va, tenen un minut cadascú, va.
Mire, què en pensem? Aviam, nosaltres creiem que la justícia ha de ser igual per tothom. I si... Jo sé que allò d'aquí la fa la paga, no sé si és aquesta la dita, però sí que és veritat que no poden haver-hi cap tipus d'exempcions perquè sustenti un títol nobiliari o perquè tingui la sang blava o perquè tingui... quants milions a Suïssa? 53 milions, no? És a dir, la justícia ha de ser de manera imparcial. A mi em sembla molt malament, perquè aquí denota que hi ha una certa politització sobre la justícia i, per tant, una certa independència dels propis jutges a agafar casos i a poder-los tirar endavant fins al final. Ja em sembla obscur. D'entrada això, i d'entrada què vol que li digui la corona, doncs ja, jo crec que és el moment de replantejar el que són les institucions de l'Estat, començant per la corona.
Xavier Boix, fem aquesta ronda i tancarà avui el Partit Popular. Miri, ha començat el que aixecava els braços. Ja ho saben per la primera vegada.
Jo crec que el gran problema del nostre país és que no hi ha, de l'Estat espanyol, és que no hi ha una separació de poders clara, no? I que el poder legislatiu, executiu i judicial doncs té una barreja, no? Que fa difícil doncs que en casos com aquests doncs les decisions doncs siguin ben netes, no? De totes formes, en aquest cas, potser el fet que estigui imputada o no, doncs potser pot facilitar fins i tot que doncs que pugui dir les coses d'una manera o d'una altra, no? Perquè quan ets imputat pots dir, pots mentir, no? En canvi, quan ets testimoni, no. Per tant, igual d'aquesta forma, doncs, si la fa... Sí, sí, si ets imputat pots dir, pots mentir, en canvi quan ets testimoni no pots mentir.
Sí, però contra la teva parella sí.
Guim Pros, de la CUP.
No, m'ha constatat que jo crec que em sembla que mai una desimputació s'havia produït en un temps tan curt. Jo crec que hi ha hagut un rècord a l'hora de desimputar aquesta persona, perquè ara estan sobre la taula casos en els quals hi ha imputacions que porten anys, que duren, que fa anys i panys que duren. Em sembla que aquesta no li ha durat ni 15 dies, diria jo. O un mes, vaja, no ho sé. Jo crec que, a veure, és evident que la monarquia espanyola ja fa molts anys que hauria d'haver desaparegut i no, amb això no vull dir que haurien d'estar sota terra, vull dir que haurien d'haver desaparegut com a institució.
Ja fas bé d'aclarar-ho.
Sí, perquè es trobi la Guàrdia Civil al
i és evident que s'haurien d'optar per altres models i a més també és evident que en aquest cas hi ha figures i persones que estan servint per tapar coses evidents que no sé si algun dia sortiran a la llum o no, però que jo espero que sí.
Jordi Puigneró i tancarà el PP.
Sí, a veure, jo crec que la justícia espanyola té un problema, i el problema és que com pot ser que les imputacions, o que el 85% de les imputacions acabin sent persones més desimputades, quan resulta que quan s'imputa algú és perquè hi ha indicis fehaents i fehaents de que aquella persona és culpable, Per tant, escolti, hi ha una cosa que no entenc, O sigui, en tot cas, o deixem d'imputar tant a la gent, o a les persones que se'ls imputa, que s'imputin amb prou garanties com perquè acabin sent acusades. Però és que el que no pot ser és això.
Álvaro Benejam, tanquem.
Jo crec que aquí hi ha una confusió tremenda, o una percepció incorrecta de lo que són les coses a nivell judicial. Aquí hi ha dos criteris. El criteri del jutge de primera instància, vale, que pensa que hi ha uns indicis que podrien donar com a conseqüència que la infanta fos culpable d'uns delictes, i hi ha l'opinió, i per tant la imputa, la seva defensa recorre aquesta imputació, aquesta autoimputació, i el tribunal, la instància superior, diu que no, que de moment no troba que aquests indicis siguin suficients com per imputar-la en aquest procediment judicial. Són dos criteris contraposats de jutges que estan en instàncies diferents, però que els dos són jutges.
Espera.
Molt breu,
tindrà danys col·laterals, però això no és el que interessa, no és el que importa per aquesta qüestió. El que importa és si serà imputat, si no, i si la instància superior ha comès alguna irregularitat en desestimar aquesta imputació, vale? O revocar aquesta imputació. Segurament això depèn del criteri de cada jutge, i per valorar això tindríem de veure quins són els indicis i que cadascú valori si són suficients com per imputar una persona o no. Però els que estem aquí, que no som jutges, jo crec que som els menys indicats, perquè aquí tothom acaba d'acusar els jutges de la segona instància de prevaricació. És així. És prevaricació. Fer una resolució injusta és prevaricació.
És una opinió, no és una prevaricació.
I tant. És que hem de marxar.
Em sobtava que els 85% dels que les persones s'imputen acaben decidint una mica estrany.
Senyor Puigneró, és que cada setmana igual. Escoltin, moltíssimes gràcies als 5 i que vagi bé.
Adéu.